Dimecres 7 de març, un dia, i serà el Dia Internacional de la Dona, en una jornada reivindicativa amb una vaga internacional des del sector feminista per la lluita, sobretot per la igualtat, i és que segueix estant molt present una bretxa salarial entre homes i dones. També se'n parla dels micromasclismes. Hi ha una desigualtat encara massa llarga que segurament no és pròpia del segle XXI, i avui volem fer una fotografia d'una part que és visible perquè està a la vida pública, que és la part política. I avui el programa, canviem el registre i habitualment en aquesta taula, si asseuen quan parlem de política, més homes que dones, avui hem volgut posar només dones en aquesta taula dels dimecres per reflexionar una mica sobre la situació que viu el nostre país i la nostra societat envers les dones. Quins són els reptes pendents a escala local, a escala nacional, a escala internacional, què és el que passa amb les dones, i sobretot suposo que totes portaran aquell missatge amagat que a vegades han volgut dir i que no han tingut potser el micròfon idoni per dir-lo. Avui, quatre regidores dels quatre grups municipals ens acompanyen als estudis de la Cala Ràdio. D'entrada, Maite Puell, regidora d'Esquerra Republicana, bon dia.
Bon dia.
Ens acompanya Maria Marçal, de Compromís per la Cala, bon dia.
Bon dia.
Eva de l'Amo, del PDeCAT, bon dia.
Bon dia.
I Gemma Margalef, de Plataforma Calera, bon dia.
Bon dia.
Dóna la casualitat, més o menys, jo dic així més o menys perquè les llistes electorals després va canviar, però totes sou la número 2.
Sí, curiosament. Aquí està la història.
Què passa amb este número 2? És que les dones són segones? És que no, els homes no deixen ser les primeres?
Bueno, començo jo, no sé, així m'otorgo així per real decreto.
I he llançat el número 2 així.
Com que soc la més gran, començo jo. No, pues, bueno, ja ho has dit, som les números 2, pues perquè és un reflex, això és un reflex de la societat, no? Els homes encara tenen por de deixar-nos estar a llocs de poder, de primeres línies, de primeres files. Sí que després als mateixos partits, bueno, ja fa temps que d'alguna forma estem obligats a lo que se'n diu la paritat, però casualment, però no és casual. Jo crec que ja és una societat que estem criats així, de que l'home ha de ser l'animal dominant i serà, pues, bueno, el líder de la manada. I per tant, el líder d'esta manada també està el número 1 de la llista electoral, així de clar.
Jo en això no estic d'acord i en desacord. Jo no crec que no mos deixen ser el número 1. Més aviat crec que nosaltres tendim a voler ser el número 2, crec jo. Potser sí que podríem ser, si ho demanéssim, potser que podríem ser la número 1. Però bueno, almenys personalment...
No, jo també, vull dir que també podrien haver deixat estar la primera, però... Bueno,
però tendim a voler estar detrás,
a la retaguardia.
Hi ha un possible problema d'egos. Potser l'ego masculí necessita més que sigui més visible. I la dona, pues, ja és això, no? Ja històricament sempre has estat detrás, sí. No? És allò del detrás d'un gran home hi ha una gran dona o alguna cosa així. Pues tendim a pensar això.
Potser són poc valentes al final.
Sí,
potser és això, no ho sé. Ja ho haurien de descobrir. El que sí que està clar és que tenim la sort, entre cometes, de que estem en una societat occidental i d'alguna manera tenim oportunitat, no? d'ascendir, de canviar les coses. Jo fa poc vaig poder estar al Marroc. Imagineu-vos aquests països, o ja no dic països de l'Orient Mitjà, com és la dona, no? Com és tractada la dona allí. Vull dir, allí la dona sí que és, no voldria dir un zero a l'esquerra, però quasi que sí, que ho dic així de clar. Aquí, per lo menos a la societat europea i a Europa, i sobretot com més al nord millor, això està, és diferent, i per lo menos podem parlar, ens podem queixar, ens podem manifestar i podem exigir coses que en altres països, pues no, malauradament, això no és possible.
Parlarem després del context internacional, però deia això del número 2 perquè justament la Cala encara no ha tingut mai cap dona alcaldessa. Casualitats o no, Barcelona... Ara actualment té Ada Colau,
sí,
Madrid té Manuela Carmena, sí. Però sí que tenia abans Anna Botella. Però costa veure en grans ciutats noms de dona. Aquí la Cala no hem tingut mai. Poso el cas del Perelló, on sí que doncs, fa uns anys hi va ser la socialista Genoveva Margalef. Actualment Tortosa té la primera alcaldessa, que és Meritxell Roger del PDeCAT. Potser fa falta que des dels mateixos partits, Gemma, Maite, s'impulse... que una dona vagi al capdavant, és trobat amb una dona predisposada a fer-ho i que no es vulgui quedar una segona fila, perquè a vegades doncs, els partits, sobretot els partits grossos, treballen molt amb els temes de les paritats, de les llistes, d'equilibrar homes i dones, però potser s'hauria de deixar endarrere això i intentar motivar a que agafessin lideratge les dones? Pregunto, eh?
Jo penso que sí, que algun dia tindrem un líder i potser una alcaldessa dona. Això és com als Estats Units, que fa poc van tindre un negre, no?, com a president, pues això també pot arribar a la cala perfectament. El que passa que per estar al capdavant s'ha de tindre molt d'esforç, molt de tesón i també estar uns anys en política, i pràcticament nosaltres en política pues, potser som quasi novates, no?, per a portar un càrrec tan pesat, tan dur. Si has vist tots els alcaldes que hem tingut a l'Ametlla, han estat uns anys molt en política, detrás, fent d'oposició, i per arribar a governar, pues, la veritat, jo crec que ha de ser una feina dura, que sí que podem fer perfectament la dona, perquè penso que estem qualificades tant o més que qualsevol home. Això és el que penso jo.
Sí, jo crec que qualsevol de les dones és igualment vàlida que qualsevol dels caps de llista que tenim a tots els partits. El cas d'ara, la Mari, quants anys fa que està en política? Nosaltres potser però, som més recents, però ella
Però jo també vull dir una cosa. Sí que ara me podries dir, mira, a Madrid i a Barcelona, pues, bueno, han decidit, i a París, no?, hi ha una dona. Però, mira, és el mateix que he dit al començament, és un reflex de tot, no? El que deia la Eva, jo també ho accepto, que és així també. Diràs que volem estar a la retaguarda, però saps per què també? Perquè som mares, treballem, ens dediquem a la política. És a dir, nosaltres mateixes veiem que no ho podem fer perquè podríem ser alcalde... Bé, bueno, jo no voldria ser, eh? Però algú que es planteja ser alcaldessa o... Vale, perfecte, però és que penses, ostres, és que tinc els meus fills, és que jo tinc la meva família, és que... És a dir, estem tan preparades i tan capacitades per aportar tantes coses que potser som prou conscients de dir potser no ho podré fer perquè potser la família és important per a mi. Jo a vegades ho he pensat, jo vull parlar per mi personalment, el cap del meu grup pues, sempre m'ho diu, va, vinga. Però ostres, que penses en tot. Quan no són els fills, ara pensaràs en els abuelos que tens a casa, ara, a part que tens un treball, sí que pots dir, bueno, el teu treball ho deixaràs i faràs d'alcalde o d'alcaldessa. Però jo crec que ens mouen altres coses, com que tenim este sentiment de protecció de tot, pues bueno, també som realistes i pensem que potser serà massa dur.
Potser no fa falta que la parella, en aquest cas, agafi un altre rol i...
Jo crec que això està anys llum de la realitat. El rol...
Ho dic pel tema de la conciliació familiar.
Jo crec precisament que el problema està aquí, clar, amb el temps. Sí. Amb el temps amb que hem d'ampliar les dones. Curiosament, i potser m'equivoco, però realment les dones polítiques, i almenys les que estem aquí a la taula, totes tenim feines alienes, i quan hem estat a govern també hem tingut feines independents de la política. Que dels homes, alguns sí, però la majoria no. Tenen més temps per dedicar-se. Llavors, clar, aquest és el problema, no? Que és el temps que tenim les dones per poder doncs, encapçalar una llista amb totes les responsabilitats que la Gemma deia que comporta, òbviament, doncs, arribar al punt número 1, no? I, a més, per part dels partits polítics, considero que no s'està complint la paritat. Però crec que el problema també és aquest. No és que els partits polítics no vulguin complir la paritat, sinó que realment no hi ha dones no predisposades, disponibles per exercir aquest tipus de càrrecs a banda de les càrregues familiars. Jo en aquest cas no tinc ni fills ni res, però m'he de fer càrrec d'una casa, amb tota una sèrie de responsabilitats, i no m'imagino poder conciliar la vida política amb la feina i amb la vida familiar.
Jo crec que el problema el tenim les dones perquè ens fem responsables de tot un munt de coses, de tot un munt d'aspectes de la vida, dels pares, no? Bueno, jo ja no... Però bueno, és lo normal, no? Lo que s'espera, dels te fas carrers dels pares, dels fills, evidentment, primer, de la casa, en qüestió de fills, per exemple, el meu cas, per exemple, pues, te fas càrrec de l'escola, del metge, de la roba, de qualsevol tema de la casa. Has de treballar fora perquè almenys també necessites treballar, evidentment. Clar, has de cobrir tots els àmbits, tots. Sí, perquè... I els homes no esperes ja. Ells ja no tenen aquesta necessitat. I nosaltres tenim la necessitat d'estar a tot arreu.
Sí, som la mare protectora. Clar, som la
és això. Aquest és el problema, crec jo.
Si no ho féssim nosaltres... A casa, qui ho faria?
Pues algú, segur que ho faria
sí,
algú.
Mira, jo... algú extern no. A la casa, no?
O bueno, és que és l'educació. Si mos haguéssim ficat en sèrio, segurament el meu home s'hagués ficat més... no a col·laborar, perquè a vegades és lo de t'ajudo. No m'ajudes. Ho estàs fent perquè sí, a tu te toca, sí, també. Però no m'ajudes a treure la taula.
Clar.
La traus perquè l'has de traure. Vull dir, però te faig el llit. Ah, que tu no te'l fas, tu no sí. Dors amb mi. Vull dir, és el típic.
És que és això.
I caem sempre en esta...
Mira, jo...
Sí, però això és lo micromasclisme, realment, aquest
claro.
Tipus de frases.
Sí, claro. D'alguna forma sí.
Jo crec que les futures generacions sí que ja vindran més educades. Però... les properes o més antigues, no.
Sí,
perquè l'educació...
Suposo que això ve del rol establert sí. De fa una sèrie d'anys, que era l'home treballa, la dona cuida la casa. Això ja ha canviat.
Mira, això ho parlàvem sí. Justament a una companya de feina, de l'institut, a l'administrativa, i clar, ella és una xica jove que té els crios menuts, i parlàvem d'això, no? D'això justament el que estem parlant ara, de que els homes estan com a... conscienciats de que certes coses no les han de fer, que les han de fer naltros, i que ara, per sort, i t'he dit que estem parlant d'Europa, ja no dic d'altres països, inclús ella me deia, doncs mons fills ja no seran així, perquè mons fills ja fan coses, és dir, és el que deia la Eva, no? Te trac, fes-ho sense dir-me-ho, plego la taula, faig-lo al llit, no m'ho manies, ho has de fer perquè vius aquí també, no? En canvi, estos crios menuts que parlo, sembla ser que ja ho fan de per si, perquè, clar, l'educació ha canviat a l'escola, ja se'ls conscien altres valors que han de tindre, aquesta igualtat ja es palesa a l'educació, però està ara, generacions com la Maite, que potser és la més jove d'aquí, els homes pues, encara tenen la mentalitat de que ells tenen sí. Un paper i l'altre és l'altre. Vull dir, cuidao. I tu mateix, presentador.
Lo curiós del cas és que jo que tinc un nen, un nen noi ja, de 22 anys, està en 23, ell ho fa. Vull dir, sí. Jo me diu, mare, me'n vaig que me toca fregar. Pues frega.
Sí, no.
Mare, que me toca estendre la roba, pues estén la roba. Vull dir, és curiós, perquè del primer dia, jo perquè he tingut un fill únic, no? Però jo del primer dia li vaig dir, tu tens unes responsabilitats a casa, com és desparar la taula, parar la taula, anar a tirar la brossa, unes, i fer-te el llit. Perquè jo no sóc una esclava, ni sóc una criada, ni cobro per hores. Vull dir, jo tinc molta feina. Jo sóc hiperactiva, jo me moc, però jo reconec que a casa han de col·laborar tots,
exacte.
Mínimament. I això almenys veig que li ha servit perquè ara que ell viu en parella, ell col·labora.
Clar.
És que inclús fa dinar, fa el sopar. Vull dir, ell fa el que vol. Vull dir, jo no veig que digui, no, això, no. Això almenys me n'alegra perquè sí. Penso, mira, algo he fet bé.
No, jo també ho puc pensar amb un fill, no? De que crec que això, hi haurà una línia que tallarà. Jo ho veig també amb un fill, no? Que ell possiblement tindrà una casa i també l'altre dia em comentava, oi, està llimpiant això, està llimpiant allò, a casa també fa el sopar. Però com que hi ha l'abuela i jo, pues, a vegades quan estem allí...
Però això pot ser més...
Bueno,
és la mama que ho fa, és la iaia que ho
sí,
fa,
però,
i no pot ser no,
encara
aquest rol.
Això este aquesta fa el canvi total de xip de dir...
Sí, encara
no
ens queda
no
camí.
No cal que estigui la mama o la iaia,
queda
sinó que...
Camí.
I jo penso que hem de començar des de baix, des dels
crios. Crec, evidentment, hem evolucionat molt,
sí,
perquè
bueno,
de la generació de mons pares,
bueno.
Que ma mare, mon pare s'aixentava a la taula,
claro.
I jo havia d'anar a portar-li els palillos,
claro,
o el vi,
sí,
o el que fos.
Sí.
Ma mare ho feia tot, i jo, com era una xiqueta, pues, també. Però el cas de que si jo hagués sigut un xiquet, segurament no hagués fet quasi res.
Sí, quasi res.
Ara sí que, en l'educació, sí que evident,
sí,
és, està
se
parell.
Nota, se nota.
El treball, jo crec que també s'ha avançat molt,
sí,
a part,
sí.
A banda de les diferències salarials, però a part d'això, quasi tothom pot accedir a tot arreu. Però en la vida familiar encara falta molt
sí,
de camí.
Falta evolucionar, però han evolucionat molt.
Sí, però, bueno, molt. Imagineu gent de la meva edat, els homes, i això és el que deia ella, bueno... Això ha canviat.
Això és gràcies en part també a la feina que s'ha fet a les escoles, penseu? És a dir, hi ha prou treball a les escoles sobre aquesta qüestió, més que es posa a l'ordre del dia, en què la joventut, sobretot adolescent, hi ha molts de debats sobre quina és la nova joventut actual, aquesta revolució tecnològica també, que com s'estan formant els nostres joves i com s'estan educant. Creieu que el paper de l'escola ha ajudat a trencar aquesta frontera, podríem dir, del passat, on, com deia, la dona feia la feina a casa i l'home treballava i venia i estava cansat, si m'ho permeteu resumir?
No he treballat en crios minuts, però el que em consta sí que es fa, la seva feina. Ja a l'època d'institut també. I penso que és més important fer-ho quan són minuts, com més important quan són minuts. A partir d'aquí la cosa ha canviat. S'ha fet cosa, però encara no és suficient, però el que sembla que hi ha, no? Encara no és suficient, però bueno, per sort ha canviat molt i sí que es fa alguna de feina.
Jo ho veig amb ma cunyada, per exemple, que treballa a la guarderia, i ja des de ben xocotets ja comencen a distribuir tota una sèrie de tasques i tots per iguals, des del simple a recollir a doncs, alguna cosa doncs, més complicada segons l'edat, no? Llavors jo crec que l'escola sí que és important, però tots els valors i totes les tasques que se'ls donen a l'escola crec que s'han de reforçar a casa, que crec que aquest és el problema que tenim molt avui en dia a les famílies, perquè és que les mares volen responsabilitzar-se de tot i ja ho faig jo, no et preocupis, no cal que paris la taula que ja la paro jo perquè ho faig més ràpid, és una qüestió de temps també, eh? I llavors, clar, quin és el problema? Que el xiquet o la xiqueta no desenvolupa les tasques apreses a l'escola al domicili. Llavors se tractaria, no només és d'un tema d'escola, sinó que es tractaria d'una unió d'allà on s'inculquen tots els valors per reforçar totes aquestes conductes i per ja poder acabar d'evolucionar.
D'alguna forma que allò que s'aprèn no es perdi de l'escola a casa, sinó que hi hagi continuació, que es pugui perdre temps. Si un dia hi ha pressa, és un dia que hi ha pressa. Però que es pugui doncs, practicar a casa també allò que s'explica, que s'hauria d'aprendre primer que tot a casa, que també hem de recordar.
Però ja han canviat coses. Vull dir, a l'escola s'ensenya això. Si se'n recordeu abans, també, la roba de les persones. Blau pel xiquet, rosa per les xiquetes. Això ja eren, ja nosaltres mateixos ja fem aquesta diferenciació. Els joguets han canviat, això també és important, no? Oh, i un xiquet comprar-li una cuineta. No, per favor, que això és de xiqueta. Aquestes coses ja s'han perdut. Vull dir, un xiquet li compra una cuineta i si convé a una xiqueta li compren un camió, no? Aquestes cosetes encara ja van canviant i això també serà important. Fer tots aquests petits canvis que a la llarga, pues, bueno, han de fer que no hi hagi aquesta diferenciació, no? I que tinguéssim que celebrar pues, dies de la dona, perquè com sí. Que som diferents, pues, evidentment som diferents físicament, això per supost, però no hauríem de celebrar el dia de la dona, el dia de la dona no l'hauríem de celebrar, som tots iguals, tots cobrem el mateix per la mateixa feina, tots tenim les mateixes oportunitats, les mateixes obligacions, però, bueno, encara estem així.
Parlant, Maria, doncs, d'aquestes reivindicacions que s'estan plasmant i que demà, doncs, seguiran en aquesta vaga internacional, parlem dels diners. La dona treballa, i treballa des de fa ja molts anys, i que sigui així, i no la dona, i l'home, sí. Perquè, evidentment, la crisi ha retallat molts llocs de feina, sembla que es van recuperant d'aquella manera, però fixem-nos en una dada interessant, i és que a la demarcació de Tarragona la bretxa salarial entre homes i dones se situa en 6.000 euros bruts menys en les dones. I això on més s'evidencia és una franja en concret dels 35 als 44 anys. És a dir, en aquella edat, diguem-ne, de formar família, de tindre ja una casa, d'hipotecar-se, si es pot dir així, en aquella, entre els 30 i els 50 anys, aquell moment en què crees una família. Això suposo que, evidentment, és una diferència entre, en el cas d'una parella heterosexual, els dos membres de la família, perquè, justament, els sous, entre un i l'altre, molts cops fent la mateixa feina, són diferents. Això on passa? On creu que passa? Per què hi ha aquest problema encara sobre les diferències entre llocs de treball?
A les petites empreses no crec que passi. Jo crec que això passa a grans empreses i per aquesta franja d'edat que em comentes, suposo, insistixo, suposo perquè ho desconec, que es dona doncs, per l'època de la maternitat, no? Que la dona doncs, és mare i llavors doncs, estableixen una retribució menor. però bueno, també aquí entrem dins el rol de què és el que la dona accepta. Per què? Perquè hi ha uns convenis, hi ha l'Estatut dels Treballadors que estableixen uns mínims i que per baix d'aquests mínims no hauríem d'acceptar. Llavors, clar, aquestes diferències salarials jo crec que venen en aquests casos, als de macroempreses. Pimes, empreses petites i tal, no ho veig, no ho crec.
Jo crec que el problema és que hi ha una classe de treballs que només fan les dones perquè els homes aquells sous no els accepten. I directament ja ni es queden a treballar. Les administratives d'una gestoria, per exemple, que és el meu cas, nosaltres, a la nostra empresa, no hi ha ni un home, perquè segurament en el sou que jo guanyo no s'ho podrien permetre. Jo m'ho puc permetre perquè el meu home guanya un sou molt més sencer i molt més alt. Ell no podria treballar les hores que treballo jo, o almenys el sou que jo cobro. No arribaríem a fi de mes. Clar, ja ni se ho planteja d'acceptar una feina així. Les dones, doncs, bueno, com el meu home ja guanya més, ja te ho consideres com una ajuda a moltes feines, eh? El millor de professors i així és diferent, perquè suposo que no tenen aquestes diferències.
No n'hi ha.
Però a les feines de les empreses, o de les petites empreses, o de dependenta, o de caixera, o tot això, hi ha sous que no es poden, un home no pot acceptar-ho, i és perquè com ja penses o surts de la premissa de que vas ajudar moltes vegades a acabar de fer el sou mensual, pues bueno, te pots permetre guanyar menys.
Jo
anava a apuntar que clar, ara parlem d'aquestes edats de 35-44 anys, que són joves, per entendre'ns, i que també suposem que han tingut accés a estudis superiors i a formació universitària de la mateixa manera que els homes. I per això dic, és que acaben en llocs de feina de menys qualificació o que hi ha menys retribució. O què passa aquí?
No, permetem això que diem de la bretxa salarial i tot això. Jo, no sé si ho sé perquè sóc més gran, ho veig d'una manera més perversa. És a dir, has dit dels 35 als 44 anys. Se suposa que hi ha una diferència salarial fent la mateixa feina. Se'n recordeu que una mica tot això s'ha esclatat també perquè aquella, la periodista de la BBC, que era una corresponsal, imagina que feia el mateix un home i li pagaven molt menys. Sí. Jo penso que està fet d'una manera tan perversa de que d'aquesta edat fèrtil que tenim dels 35 als 44, l'empresa pensa, esta dona algun dia tindrà un crio. Això me repercutirà a la meva empresa. Per tant, ja me cobro d'antemano, d'antubi, doncs me cobro això, perquè després m'ho farà perdre quan estirà ella d'embaràs, de baixa maternal, etc. Jo penso que això està fet d'una manera així com perversa, de veritat.
També hi ha l'exemple de qui és empresària. I com, bueno, com això, la Gemma, per exemple, clar, en aquests casos...
Jo empresària no ho soc, jo soc autònoma, que és el pitjor que pot ser en esta vida, perquè no estem mai malaltes, vull dir, jo tinc una salut de ferro terrible.
Clar, però en aquests casos, tu estàs embarassada, però la teva activitat, diguem-ne, professional no pot aturar-se.
No, és que de fet jo vaig tindre un fill, va néixer un 9 d'octubre i un 13 d'octubre estava treballant. No em vaig demanar ni la baixa maternal.
I
no
enfermetats, no trobar-se bé, en el cas dels autònoms, sobretot, és un exemple,
sí.
I més encara en dones, no es pot parar, perquè al final es deixa d'ingressar, no hi ha la baixa possible.
A mi m'han operat i a les 12 hores estava treballant. I te faré un apunt més. A la meva empresa, jo només vull dones treballant. Som més eficients, més optimistes, més treballadores... i més eficaces, però amb diferència. I només som dones. I mira que les dones, per coses més banals, mos barallem, mos piquem, però és que només vull dones. Vaig intentar-ho, va haver un noi que va entrar a l'empresa, però no. La manera de treballar d'un home no és la mateixa que la d'una dona.
És així.
Bueno, també hi ha polítiques d'aquestes, no? Suposo jo només vull dones a la meva empresa, i a més us també molt en empreses creatives, també en despatxos d'advocats. Estem veient, no? De crear un ambient de treball
més femení. Sí.
Més femení, no?
Jo crec que l'actitud de l'home és diferent de la de la dona. I això fa que les condicions de treball i els companys homes tracten diferent manera als altres companys o companyes.
És que, a més, és la predisposició. Saps? Una dona, no sé com explicar-me, té una predisposició a la feina, no mira l'horari, a pesar de tindre moltes més tasques que fer que un home, saps? Però sempre té més garra, més energia. Jo no, ho sento, però almenys a l'empresa que tinc jo, els homes no funcionen.
Mira, ara que el que deia la Gemma, no? Que deia, claro, ella és autònoma i, evidentment, no et pots posar malalt, però jo a vegades ho he comentat amb companyes de la feina, també, no? Nosaltres no tenim, per sort, doncs, els que treballen a l'ensenyança, no tenim diferenciació de sou ni res, però a vegades ho hem comentat amb companyes que són mares i nosaltres, així com fem broma, dir, no mos podem posar malaltes nosaltres, eh? No mos podem posar, aquí tenim els fills, no sé què, no sé quan, un altre hem de vindre a treballar, i a més tenim els fills que els han de portar a l'escola, hem de fer el dinar... Clar, no sé, jo ho sento dir-ho aquí, però jo penso que la dona és un ser superior, i punto. El que passa que, com que és un ser superior, l'home no mos deixa avançar, però estem una mica més evolucionades.
Abans us preguntava que la Clara no ha tingut alcaldessa encara...
Que tot arribarà.
Esperem que sí. Tenim números dos... que això, bueno, ni que sigui el segon, ja és important que tinguem aquest número 2, perquè podria ser un home també el número 2.
Sí.
I us ho dic perquè, entrant al terreny privat, diguem-ne, i amb el terreny de les empreses, a les cúpules directives de les empreses, només un 9% són dones. I en mitjans de comunicació també la xifra, ara tenim alguna directora, doncs, algun diari com l'Ara, que és una dona, tenim la directora de la nova ràdio i televisió valenciana, Empar Marco, però també són uns mitjans que històricament havien estat comandats per homes, el tema de la premsa en general. I en canvi, bueno, hi ha només este reducte, no?, de dones en cúpules directives. També veiem poques dones que són empresàries en gran, veiem encara massa homes. Aquí potser sí que hi ha aquesta paret masclista.
Jo crec que sí, que hi ha la... no et deixen accedir, crec jo. A banda de la disponibilitat, que no és la mateixa, perquè si una dona vol fer tot el que vol, el que està programada per a fer, els fills, perquè sobretot els fills és molt, molt important i és el que més tira atràs a l'hora de fer coses o fer en la política o a grans empreses o a feines més importants, no? Però a banda d'això, de la nostra predisposició, l'home també és una mica reaci a deixar estos mandos, no?
No ho sé.
És com si es trobessin una mica amenaçats,
sí,
potser, no?
Sí, jo trobo que la seva naturalesa, que és naturalesa, vull dir que no, és més agressiva, no? I tenen aquesta sensació d'agressió, per a dirigir algo has de ser com agressiu, cosa que tu, dona, no ets tant. I no ho sé, és algo difícil d'entendre. Suposo que deuen haver llibres, segur que n'hi ha, de sociòlegs que expliquen per què és això, però...
Sí, perquè la dona que arriba a aquests llocs, crec que sobretot arriba perquè simula la manera de fer de l'home. No fan la manera, no es comporten com una dona.
No.
M'enteneu?
Sí, sí.
Han de dissimular, han de ser més agressius i més forts i treballar no 10 hores, 24 hores.
Exacte.
I encara més. Han de demostrar molt més per a poder arribar al mateix lloc que estan els homes.
I després a l'aquesta dona, si li dispara el rellotge biològic, vol tindre fills,
no pot ser.
I li canvia tot. Clar. La naturalesa és poderosa, vull dir, jo no sé, que és el que està... Estos dies també ho discutíem, no?, amb companyes, dir, nosaltres hem tingut sort que hem pogut treballar, te sent realitzat, aportes, tens una llibertat econòmica, però a la llarga, això, si tu has pensat fer una família, ha sigut bo o dolent pels teus fills, saps? Era millor quedar-te allí cuidant-los o no, saps? Com a cosa més natural i més ancestral. No ho sé, és algo que jo estos dies me plantejo, dic, sé que m'estic fent gran i me plantejo la idea de ser abuela i de ser coses així i ho penso, de veritat que ho penso, això ho penso.
Jo a vegades sí que penso realment que potser he sacrificat hores d'estar en la família, per cert, pues, per reunions, per feina... Sí. Això sí que a vegades ho penso. I sobretot me'n vaig donar compte el dia que va morir mon pare. Vull dir, la falta que m'ha fet este últim any te fa obrir les portes i penses, potser sí que a vegades per fenya o per... no és fenya, sinó que hores d'estar en una botiga, com és el meu cas, que fas moltes hores, i potser això, aquest últim any, mira, m'ho he pres diferent, eh? Ara, jo crec que la dona no té ni la mateixa promoció laboral que té un home, no té el mateix poder, i els contractes que té la dona pues, són a temps parcial, degut perquè hem de cuidar els fills, si no hem de cuidar els pares, si no hem de cuidar el nen que està malalt. Jo crec que mentre el 10% dels càrrecs siguin dones i això no arribi a ser un 40%, la dona seguirà pues, sent el ruc de càrrega que diem allà. Mallalla sempre dia, és que la dona és el ruc de càrrega i potser tenia raó, pobra.
Pues imagina't en aquelles èpoques, sí. Això ha canviat per sort, en aquelles sí. Èpoques. I...
Bueno, però ha és... canviat en una societat sí, com la que tu sí, vius, Mari.
Sí, sí, sí.
Perquè
bueno.
Jo, per exemple, que he tingut el privilegi no, de viatjar molt arreu del món, he vist sí, que en societats,
bueno,
que si naix dona...
Sí, sí. Terrible.
Vull dir, tu naixes dona a la Xina i depèn de quina família t'ha tocat, malament. Sí,
sí, sí. Ara en parlarem amb mirada internacional, perquè també ja s'ha posat damunt la taula, doncs, bé, problemàtiques en aquest 8 de març, que demà se celebra. Creieu que des de l'administració, i quan dic administració parlo de totes les administracions, especialment les més grans, s'hauria de fomentar més llocs de presència de dones? És a dir, que hi haguessin algunes mesures doncs, per afavorir que dones emprenguessin càrrecs directius, que poguessin doncs, o també doncs, aplicar sancions en cas de desigualtats en bretxes salarials. Creu que hauria d'haver alguna normativa per part de les administracions que ho regulés això? Hauria de ser voluntat de les empreses?
Bé, jo crec que la bretxa salarial sí. Ja està, sí. Ja és il·legal. Vull dir,
sí,
no...
clar.
El que passa és que és...
Però no s'actua.
Són realitats,
no,
són realitats
no,
que ni s'actua ni la gent mos costa també de denunciar. O... Perquè potser molta gent ja li va bé, tant homes com dones. No és que tota la culpa la tinguin els homes. Segurament la culpa realment la tenim les dones per, bueno, per acceptar-ho i per dir bueno, pues ja em va bé. Guanyar menys i tindre esta vida laboral que tinc i bueno, ja te conformes i el que passa és que, clar, el problema és este, que si tu ja te conformes i ja no tens la voluntat de denunciar-ho o de demanar a l'empresari que te consideri igual com un altre, o hi ha la voluntat d'anar a ascendir, que molta gent ja se queda al mateix lloc sense necessitat d'anar augmentant, no?, a llocs a la teva empresa, perquè ja et va bé.
Jo trobo que els governs sí que haurien d'amonestar i multar que passin aquestes diferències, no? Vull dir, sí que és cert que hi ha diferències de treball, com dèiem abans, que hi ha gent que no els voldrà i al final ho farà una dona perquè ho necessita, perquè ha de subsistir, és esta, i a la millor amb aquesta societat que està, si és immigrant també ho farà i nosaltres no ho farem, perquè això és així, malauradament. Però els governs sí que haurien de controlar una mica tot això, no? No sé si arran d'esta vaga, que sembla ser que serà bastant important i que potser serà algú no vist, que no s'havia vist mai, sí que sempre se celebra el Dia de la Dona, el Dia Internacional de la Dona, però s'està coent algo.
Ha agafat molt sí, de relleu, no? Per
sí,
demà.
Sí. No sé si és que són els mitjans de comunicació, però dona la sensació de que serà molt... a nivell internacional serà molt fort, no? I aquí s'ha mesclat tot. S'ha mesclat de que aquella de la BBC va denunciar que feia una feina de corresponsal i no d'això, de que evidentment aquestes bretxes salarials han sigut brutals, la gent ha denunciat, la gent estan les noves com els nous mitjans d'informació, les xarxes que es denuncia més. I una mica s'està coint una cosa forta. I que potser, no ho sé, potser sí que alguna cosa canviarà. I per més inri, doncs aquí ara ha de fingir que suposo que parlarem doncs tot el tema de l'acos i l'acos sexual i els assassinats i tot. No?
Anem cap aquí. La paraula feminisme. Feminisme. Què us suggereix? Què penseu sobre aquesta paraula que tant també s'ha posat de moda damunt la taula? Que hi ha molts col·lectius feministes que s'han posat també, alguns més radicals, altres menys, pels drets de les dones, perquè també no sé si totes les dones són feministes, però totes reivindiqueu drets cap a la dona, això jo sí que és cert.
Jo crec que totes les dones són feministes, són algo feministes, no? El que passa és que unes poden ser una mica més radicals, però jo trobo que, no ho sé, jo feminisme per mi, per mi és un moviment social en què el que demanem o que es demana és la igualtat en homes, la igualtat a tots els nivells, això per mi seria el feminisme. Hi ha gent que després potser tindrà altres vessants i serà més radical, però bueno, jo penso que totes les dones, siga la condició política que siga, totes pensen que hem de tindre aquesta igualtat d'oportunitats. Ara, torno a fer la mateixa d'allò, depèn quines societats, eh? Depèn quines societats, potser això ni se ho plantegen, i si se ho plantegen els tallaran el coll, així deu clar.
No, tu mai té, tranquil·la.
Jo és que volia fer un comentari arrel del tema anterior sobre el que ha dit la Maria de que el govern doncs hauria de penalitzar segons quines conductes. Jo crec que realment hem estat evolucionant. Tema de salari. Si hi ha una desigualtat, se li ofereix la possibilitat al treballador, com ha comentat també la Eva abans, de denunciar aquest tipus de situacions. No cal arribar al jutjat, no cal posar una denúncia a inspecció de treball, simplement anant a comissions obreres, UGT, el sindicat, etcètera, etcètera, és una situació que es solventa. Llavors, per exemple, hi havia moltes empreses que deien, doncs vull una dona, no vull una dona, vull que siguin homes de tal a tal edat, inclús quan demanaven segons quines característiques físics, tot això se va declarar il·legal també. Vull dir que jo crec que ja ens anem aproximant a segons quines coses. Jo crec que no és viable que el govern se submergeixi a dins de les grans empreses per veure doncs, quina paritat hi ha o no hi ha, perquè hi ha certes tasques que, lamentablement, hi ha dones que no poden fer, igual que els homes hi ha tasques que fem les dones que no poden fer. ¿Vale? I llavors, en realitat, al feminisme, estic d'acord amb el que ha dit la Maria, totalment, jo crec que també totes les dones són feministes, i jo crec que el problema ve per això, per la voluntat d'igualar els nostres drets. Però crec també, i sent dona ho vull reconèixer, que moltes vegades nosaltres mateixes no som feministes. Fem nosaltres les coses i no exigim o no demanem a la persona que tenim al costat que les faiga quan tenim la mateixa obligació els dos de fer-ho. No? Tornem altra vegada a l'exemple del domicili i d'una parella. No? És el problema. Ho fem tot naltros i moltes vegades ho fem tot naltros perquè som més ràpides, perquè ho tenim més per mà, perquè ja ho han fet sempre i perquè no hem de donar tantes explicacions al moment de fer-ho. Perquè si no sembla que hagués de fer un llibre d'instruccions en els homes. És així.
És bo fer-ho que manar-ho.
Exacte. Llavors crec que de vegades la culpa és una miqueta nostra.
Feminisme, Eva, Gemma.
Jo no crec que totes les dones siguin feministes. N'hi ha que justifiquen sempre aquesta manera de fer que les dones, bueno, sobretot la gent gran, però no cal ser tan gran d'edat per a trobar gent que ja entenc que segons quines feines només són per a homes, segons quina classe de vida o participar en la política o no sé, o esports o activitats, només és per a homes. Ja pensen així. I ja ho troben normal i ho justifiquen i ho accepten. Llavors, clar, ser feminista, pues, bé, jo entenc, jo sí que ho soc, però no radical tampoc, perquè veig que la culpa no és... O sigui, si és feminista és donar la culpa tota a l'home, jo evidentment no ho soc. Perquè la culpa no és del... Jo sóc més aviat del parer que la culpa, sobretot, és de la dona. No, nosaltres mateixos som les que ens fiquem els pals a les rodes i les limitacions, al final.
És això el que estava dient?
Jo, per exemple, opino... Bueno, el meu parer és que jo feminista no sóc. Vull dir, jo considero que la persona que és feminista és perquè es vol queixar contra l'home i ja està. Jo sempre he opinat que mentre hi hagi una economia submergida i hi hagi una precarietat laboral envers la dona, haurem feministes. Ara, no crec que siga la millor manera de dir jo sóc feminista, no. No, s'ha de lluitar contra certes coses i certs pensaments que segueixen havent, desgraciadament, avui en dia i sobretot a l'àmbit masculí. El que no és normal que avui en dia quasi molta gent, ja tenim estudis universitaris fa pocs anys, no, perquè els pares no s'ho podien permetre, enviar un fill a Barcelona que es tragués una carrera. Jo vaig tindre la gran sort que els meus pares s'ho van poder permetre. I, vale, però és que avui en dia que tots els nostres fills ho poden tenir, jo el que me quedo molt parada és que sento comentaris de gent jove i que sigui tan... O sigui, no siguem feministes, que som més que feministes. No, això tampoc no és.
No.
Vull dir, hem d'arribar en un punt en què l'home i la dona puguin fer, per exemple, el que diu la Maite, la feina de casa a mitges. Com, jo ho estic veient com ho fa amb un fill. I això no s'estudia ni en una universitat, no res. Això surt de casa. De casa. Han de ser els pares o han de ser tot qui li diguin al fill, ei, tu tens que fer això.
No, jo trobo que, a veure, és que a vegades la paraula feminisme s'ha volgut canviar, s'ha volgut donar una manera despectiva. Jo penso que la gent me pensa una mica així, i de fet sí que ho és feminista, sí. Perquè acaba de dir de que ella vol la igualtat, de que vol no sé què, no sé... És dir, el fet este ja és ser feminista. Ser feminista no vol dir lluitar contra un home, contra una dona. Inclús, jo penso en la meva mare, no? Imagina't en quina època. Aquesta gent, en el fons, també són feministes, perquè elles tenien un rol molt concret, que l'home se sentava allí i era el marajà, però si tu li preguntes a una dona de 80 anys o 70 anys si ella està d'acord en que les dones cobrin igual, que tinc les mateixes oportunitats, te dirà que sí. Per tant, per mi això ja és feminisme. Per mi això és feminisme. No, jo crec que l'expressió, el concepte de feminisme no l'hem de canviar. No l'hem de canviar, de dir, jo no sóc feminista.
Jo,
no,
per exemple,
al moment que tu decidixes de que vols estar igualtat, ja penses que ets feminista. Jo el que penso és que els homes han de ser més feministes, també.
Jo, per exemple, posar un exemple. A casa dels meus pares, ¿vale? Gemma plega la taula i mon germà perquè no ho feia. En canvi, jo vaig tindre un nen i el nen l'ha plegat la taula. I penso que perquè no he tingut una nena, però si és que hagués tingut una nena, hagués plegat la taula el nen i la nena.
Sí.
Vull dir, la meva manera de pensar ha canviat, i no és perquè ho hagi vist a casa, sinó perquè veus pues, que el món a vegades està mal repartit.
És injust.
És injust.
Per tant, surt aquest moviment i aquesta expressió feminista perquè penses, hòstia, ara, siguem iguals que els altres, no?
Jo feminista no m'abandero perquè
crec que ho veus d'una forma massa radical i no s'ha de veure d'aquesta forma.
Jo no sóc feminista, sempre ho he dit.
No entrarem ara tampoc a d'això, a més la reflexió sobre aquesta paraula. Parlem sobre el micromasclisme, que és un altre tema que s'ha posat damunt la taula. Sobre, a vegades es quedava això com a comentaris doncs, entre gèneres, els tòpics, si es pot dir així, d'una cosa a una altra, i que ara se li ha etiquetat com a micromasclisme. Sí que és cert que amb aquest micromasclisme el següent pas ja és la violència psicològica, si es pot dir així, i evidentment després hi ha una física. Sense arribar al extrem de la física, que evidentment doncs, entenc que ja
canviem de concepte.
Ja canviem de concepte, no? I que també tindrem temps per parlar d'aquesta qüestió, perquè és també un tema molt ample. Sí que voldria parlar sobre el micromasclisme, sobre aquelles petites coses que abans dèiem, és que l'home intenta ser el dominant, si es pot dir així, ser el qui és el protagonista, ser el qui destaca.
Això és un gran problema. Sí. Vale? El micromasclisme és un gran problema que afecta sobretot a la joventut d'avui dia. El problema ja no és tal el concepte en si i quines conductes se poden encapçar dins d'aquest concepte, sinó que el problema és la creença que la joventut li dona en este micromasclisme. Vale? Aquí l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ja des de fa 2 anys vam impulsar una campanya amb tota una sèrie de folletos, llibres i tal per explicar tota esta sèrie de conductes que es podien encabir dins del micromasclisme, vale? Per a que la gent se comencés a conscienciar. Perquè són conductes que tenim com a tan naturals i tan arrelades al dia a dia que realment no les identifiquem com a tal. I el problema és este, el problema és el desconeixement sobre quin tipus de conductes podrien interpretar-se d'esta manera. Jo crec que això és algo que més que a casa, que potser es pot escapar una mica més perquè això és més de la convivència diària, això és algo que s'està treballant des de l'escola moltíssim. Vale? Igual que des de l'àrea de serveis socials conjuntament. Però és un problema greu actualment.
Més que un insult entre, per exemple, una parella, un home i una dona, que es poden, un insult lleuger, no? de discussió, és més aquella sensació d'intentar fer la inferioritat, no? De l'altra persona. És a dir, no parlem d'una discussió, sinó intentar sempre posar una inferioritat, no? entre gèneres.
És que jo A part de que això, evidentment, tot això són conductes que s'han de corregir, s'han d'ensenyar i s'ha d'educar i s'ha de fer molta pedagogia, penso que hi ha una vessant física aquí, una vessant física, vull dir, l'home, no sé, la testosterona, el que li vulguis dir, arriba un moment en què se li desborda i té com conatos de no dic agressió, sinó d'esta agressió potser verbal, que en un moment donat se li dispara, però jo crec que això se dona als animals també, no? És com una cosa natural que es dispara i evidentment això ho hem de corregir, però que hi ha una vessant biològica que serà difícil canviar.
Eva, Gemma, sobre el micromasclisme.
Bé, jo entenc que, clar, són actituds que s'han de treballar molt des de casa, des dels amics, des de l'escola o els instituts, i és un problema. Però, clar, és difícil també treballar o solucionar aquests temes. Però bé, si almenys ja som conscients de que existeix aquest problema, perquè això quants anys fa que existeix això de sempre, però bueno, almenys ara pues, som conscients i s'està treballant sobre el tema per poder anar solventant
els problemes.
L'educació és la clau.
Posa un exemple ràpid de micromasclisme,
sí,
perquè la gent, per exemple, vaig a posar un exemple. Planxa'm la camisa.
Fes-me el cafè, des dels més joves vull veure't ballar per mi, aquest tipus de tonteries, no?
O la roba, així vas, que et dirà el nòvio. Això, crio xiquetes de 16 anys, 15 anys.
Efectivament.
Així, no et dirà res, tal, si vas vestida així. Què t'ha de dir?
Que puntualitzo.
Si tu vols sortir així, surts així i punto. No t'ha de... Com a molt, els pares. A veure, però el nòvio o... La novia ni se li plantejarà de dir, ai, en este pantaló ensenyes la cuixa, no. Què passa si ensenyes la cuixa o si vas així vestida? Per molt que provoques, però ja tendixen, no tothom, evidentment, però hi ha gent que tendix a fer aquestes respostes.
Realment, efectivament. Realment, vull puntualitzar una cosa, este concepte, aquestes situacions a mi em preocupen molt perquè realment van molt lligades a la violència masclista, concretament a la vessant psicològica continuada, perquè totes aquestes conductes se repeteixen de diferent manera i amb diferents vessants durant dia a dia, i això és un delicte de maltractament continuat vers la dona o vers l'home, que la dona també pot provocar aquest tipus de delictes.
No només pensem en dones, tot i que evidentment avui és del que parlem en aquesta taula, també hi hauria un capítol que es podria parlar sobre la violència de la dona envers l'home, segurament menys visibilitzada, si es pot dir així, però tampoc tan extesa segurament com si la violència masclista, que malauradament doncs cada any anem registrant víctimes, dones mortes a mans de les seves parelles, exparelles, venjances que al final acaben amb l'assassinat d'una persona. Ens queda poc temps i m'agradaria fer una mirada al món. Sé que deixo moltes coses damunt la taula. Evidentment, podríem dir que Catalunya, que l'estat espanyol, hi ha feina a fer, però hi ha molta feina que està consolidada amb el tema de la violència. Un telèfon, que és el 016, que una víctima de maltractaments pot trucar i pot tindre allà un assessorament i un acompanyament. I, evidentment, això ja és un recolzament que segurament a molts països del món no hi ha. Llegia
que sobretot aquest telèfon no deixa rastre ni a la factura ni al telèfon mòbil.
Correcte, per evitar doncs, que la parella o exparella pugui veure els moviments o veure les trucades. Però em sorprenia una dada que es coneix també aquesta setmana i que la publicava UNICEF, que és que una de cada 5 dones al món, no parlem d'una de cada 1.000, no, una de cada 5 dones al món és forçada a casar-se abans dels 18 anys. I han pujat especialment a l'Àfrica subsahariana, disminuint a la Índia, tot i que segueixen havent molts en aquest país asiàtic. La situació aquí, suposo que en aquests casos allí ja queda molta més feina encara per a fer. Ai, en uns països complicats. Què es pot fer, si es pot dir així, des de Catalunya, des d'Espanya, des d'Europa, cap a aquests països? Tot i que a Europa també hi ha països que s'haurien d'analitzar. Què es pot fer sobre els matrimonis forçats, sobre la violació de drets de les dones L'esclavitud infantil també amb moltes dones que es veuen obligades doncs, a exercir oficis denignants per la dona.
Jo trobo que això ja és una cosa de problemàtica internacional, de que els governs haurien de canviar aquestes costums, no? Clar, això són pressions de països d'uns contra els altres. Només dir, quina sort tenim que estem aquí, no? Tot el que més és molt dur, això. Vull dir, és molt dur aquesta desigualtat i tot el que hi ha. Avui sortia, no? Sortien xiquetes que els havien casat, no sé, ara no me'n recordo, ho he vist a TV3, no sé en quin país, que les casaven als 13 anys o als 12 anys, que ja tenien crios. Imagina't persones o dones que encara no estan ni formades com a dona que hagin sigut mares, no? I les obliguen a casar. Això és molt dur. Claro, això què? Com se canvia, això? Bueno, poden sortir ONGs que tu vulgues, que ajuden, que conscienciïn, que fan xerrades, però això no és suficient. Si aquí no hi ha un canvi de mentalitat, que ho trobo difícil, que uns països sobre uns altres diguin que això ho han de canviar. Però, bueno, per exemple, no sé, ara m'he ve el cas de l'ablació infantil, no? Sí. Que això és algo que també s'està canviant degut a la pressió internacional, no? que encara està, però era molt més abans. Hi ha la pressió internacional i la conscienciació. Això s'ha de canviar. Qui diu que, no, que això no es canviarà?
Jo però crec que el tema,
tela.
El tema és cultural. Exacte. I llavors, què podem fer nosaltres des d'aquí, que tenim una cultura totalment diferent, a un país africà? És que per molt que els estats del primer món ens poséssim damunt d'estos països, per molt que denunciéssim, per molt que volguéssim fer enviar missatges o per molt que tot això, evidentment, nosaltres ho veiem totalment fora de lloc i repugnable, perquè l'actitud cap a la dona en aquests països és lamentable. Però és que no, jo crec que nosaltres no podem fer res. És que són ells mateixos que han de canviar l'actitud. Però és que és la cultura, és que és molt difícil. És molt difícil barallar-te en contra. Perquè, a més, aquest pensament lo tenen les dones d'allà, ja. Moltes no, segurament, però si, des del moment en què tu mateixa ho acceptes,
però
és
mira,
molt difícil.
Eva, jo això discrepo molt, perdona que les altres companyes no intervinguin, discrepo perquè justament avui m'ha quedat molt en el tema d'aquesta xiqueta, no?, que l'havien casat, i la xiqueta parlava de que, ostres, si no m'haguessin casat, jo estaria jugant, estaria no sé què amb uns cosins, i claro, no ella mateixa, com ha de fer un crió de 12 o 13 anys, 11 anys, queixar-se, què faran?
No, però
si
la mateixa, la família...
O gent que s'ha quedat sense família, eren xiquetes que a més s'havien quedat sense família, que els altres parents, claro, jo
però
penso
la,
que...
Però la mateixa família... fan el que ells ho fan per bé, en principi és cultura, bueno, és com la cultura gitana que es casen molt aviat o evidentment això va en prejudici dels drets de les dones,
jo
evidentment,
penso que les
però és molt difícil.
Les pressions internacionals fan
visibilitzar el problema, sí que es pot fer des d'aquests països. Maite, Gemma, ràpidament.
Bé, jo crec que Europa, sabem perfectament el que passa al resto de països i al resto del món, no? Vull dir, jo el que te queda sobtada que et plantes a un país com és Dubai o Qatar en una impressionant economia que allí tot és a lo grande i la dona, pues la veritat, no pot realitzar cap negoci, no pot obrir ni una simple compte bancària. Això passa avui en dia, ni reservar una habitació d'hotel. Però... I això no ho sabem, a Europa ho sabem. I què fem? Doncs pues no ho sé, però tampoc no crec que es faiga molt. Ara, també, elles jo crec que en aquest estatus també estan còmodes, eh? Perquè allí ningú protesta, ni ningú diu res, i pobreta que no protesti, perquè si no,
no
sé jo el que li pot
Gemma,
passar.
No poden.
Jo, per exemple, també, a la Xina, a mi al carrer em venien una xiqueta, i jo li pregunto, jo què em faig de la xiqueta? Com me la prenc a Espanya? Tu vas a Tailàndia, la prostitució de xiquetes, sí, però de crios, és esgarrifós. Sí,
per subsistir, clar, han de menjar. Però això, per exemple, això de Dubai que dius, que és un país, bueno, ric entre cometes, perquè després tenen explotant els indonesios i els filipinos, bueno, una altra història. Però ara mateix que s'ha pogut fer allí? Bueno, pues, degut a tot que s'ha en xarxes, en pressió internacional, pues, la dona que no podia conduir, ara sembla ser que ja deixaran conduir. Pues, bueno, serà pas de formiga,
sí,
que entremig tallaran el coll en algú, això està clar, però, bueno, algo. I això farà aquestes dones algun dia s'aixecaran.
La pressió internacional sempre ajuda, però xocant tant les cultures és molt difícil.
Aquí més que la cultura trobo que és la religió,
Bueno, tot cultura, religió, una mica lligat, això.
Quasi normalment, ante la dona no serveix per a res, és perquè és la religió, no és la cultura.
Jo estic d'acord amb totes, sent problema de cultura i religió. Jo crec que les dones en aquest tipus de situacions i amb aquest tipus de cultura i de religions no es podran aixecar mai. I jo crec que el tema és la clau, que és el que estem dient aquí totes, no? La clau internacional és la que ha d'activar, ha de conscienciar, ha de parlar, ha de començar. Com has començat el programa? Des de les escoles, vale? Que realment les dones veguen que poden ser més i tenen uns drets que fins ara no se'ls ha reconegut, ho interioritzen i això també ho apliquen a casa. Crec que el problema ja no és de les dones, sinó allí, en aquest tipus de països que hem estat parlant, el problema principalment és dels homes, que tenen a la dona com un objecte, vale? la dona és una criada,
és pitjor que una criada, sí, a vegades.
També. I jo crec que està que internacionalment no es regularitzarà tot això, no es conscienciarà la gent, no es faran campanyes, però dins del propi país, no externament, aquest problema no se solventarà.
Hem de marxar, se'ns ha acabat el temps, malauradament, perquè seguiríem parlant molt i de moltes coses, però els hi vull preguntar, justament demà és 8 de març, Dia Internacional de la Dona, dia en el que hi ha una vaga, i els hi vull preguntar simplement si secundaran esta vaga ni que vagin a treballar, tot i que evidentment les aturades s'esfaran i a la tarda hi ha concentracions a Tortosa, a Tarragona, a Barcelona, a totes les ciutats. Què faran demà? Treballaran, no treballaran, treballaran menys? Com viuran la jornada del 8 de març?
Pues jo suposo que aniré a treballar, no em puc permetre tampoc estar contínuament tancant, però vaja, des d'aquí el meu ajut, no?, a qui faia falta, però de veritat no m'ho puc permetre. Soc autònoma i a final de mes s'ha de pagar.
Jo, bueno, des d'aquí també dono el meu suport a totes les mobilitzacions i demés. Sí, el problema és que, bueno, ja sabeu, per temes personals no estic treballant ara, i no obstant, les treballadores que tant de Tarragona com d'aquí de l'Ametlla sí que farem un parón de 2 hores als despatxos.
La meva intenció és fer vaga, si el meu constipat m'ho permet i no em fa estar al llit perquè porto una calipàndria. La meva intenció és fer vaga, i sí, i a mi sí que, evidentment, la Gemma també diu que no s'ho pot permetre, jo també, a mi em descomptarà el sou també si jo faig vaga, però la meva intenció és fer vaga, per almenys 2 hores segur, però si puc, serà tot el dia.
Eva?
Nosaltres, en principi, volem consensuar fer la vaga al despatx aquí de la Mella, i bé, aquesta és la intenció.
Que serveixi aquesta aturada, més enllà d'aquesta parada d'unes hores, per sensibilitzar no només a Catalunya, a Espanya, a Europa, al món, d'aquestes desigualtats entre gèneres, en alguns països molt accentuades, en d'altres segurament menys, però que evidentment hi ha molt de camí per recórrer. I m'agradaria tancar amb una cosa. Hem parlat d'homes i dones i hem posat sempre l'exemple de la parella heterosexual, però avui en dia a molts països, i per sort, no només hi ha parelles heterosexuals reconegudes, també n'hi ha d'homosexuals, d'homes, dones, i també segurament podríem dir que hi ha molts rols també masculins i femenins, i es vol dir així, que també s'haurien d'eliminar, i que al final són persones, tots tenim els mateixos drets, tots tenim les mateixes obligacions, i tots tenim que viure de la mateixa manera. Som iguals, en definitiva. Demà, doncs, seguirem aquest 8 de març. Avui hem volgut fer aquesta tertúlia amb les regidores de 4 grups municipals del nostre municipi. Abans de començar, quasi sou majoria absoluta, sou 6 regidores.
Això t'ho he dit jo.
De 7, la Gemma ho ha dit. A veure si podem girar la truita de cara a les municipals de l'any vinent.
Tot arribarà.
Gemma Margalef, Maite Puell, Maria Marçal, Eva de l'Amo, gràcies, i que tingueu demà un feliç dia. Moltes gràcies.
A tu.
Adéu.